Són les 11 i 8, les 6 i 8, avui en el nostre primer espai del 7è art que fèiem amb el doctor Antonio Cordero, parlant d'un dels grans del cinema. Ell va néixer a Londres l'any 1899, ens va deixar a Los Angeles l'any 1980, va ser un director de cinema, productor i guionista britànic, pioner en moltes de les tècniques que caracteritzen els gèneres cinematogràfics del suspens i el thriller psicològic. Després de tenir una exitosa carrera en el cinema britànic i en les pel·lis mudes, es va traslladar a Hollywood l'any 1939, on va seguir una carrera fulgurant. Evidentment, estem parlant d'Alfred Joseph Hitchcock. Molt bon dia, Toni Cordero.
Bon dia, Beppo. Bon any. M'agrada molt reiterar-ho i a tots els audients, perquè quan un encapçala el programa avui de gener, amb aquest bon sentiment, sempre dic que trau lo bo i que això s'afianci per tot l'any.
Molt bé. A més, ens portes un pes pesat, un pes pesant del cinema, que ha deixat títols, bé, clàssics, creiem que ens quedem curts, no sé, Psicosis, Vértigo, Rebeca, El hombre que sabía demasiado...
Una dotzena d'obres mestres i més de 53 títols, incloent televisor, va ser un director pioner.
El que estem escoltant ara, el Alfred Hitchcock Presents, que aquí em sembla que es deia l'hora d'Alfred Hitchcock.
Exacte, o Alfred Hitchcock presenta, no? Sí, o la referència... Sí. Bueno, crec que amb aquest títol aquí a Espanya es devia presentar. I que, sapiguen lo limitat dels mitjans, la televisió, en aquella època, tu pensa que no és com els televisors de plasma d'avui en dia, que venen a ser mini pantalles de cinema dins casa. Abans eren televisors en cul, petites, una pantalla més bé borrosa, que la imatge devia deixar molt que desitjar. I en Hitchcock, amb aquests mitjans, va treballar molt el que eren els guions, que els guions fossin entretinguts dins les limitacions que comportava la televisió en aquells primers anys. I va fer grans capítols, grans obres mestres. La més famosa, mentar una mica el meu llinatge, que era Cordero con patates, no?
Sí.
Aquest és el capítol més famós, en el que un policia s'adona que maten el seu home, li ofereix al policia que investiga la cama de bestiar, la gala mort, perquè així desapareguin les proves. Un dels capítols més recordats de la sèrie. I molts d'actors que varen madrar en la televisió, com Steve McQueen, un Robert Redford.
Ah, mira, van començar per la tele, eh?
Van sortir... D'aquests capítols, una vintena es va dirigir en Hitchcock. Altres els va dirigir altres directors, com Anita Lupino, entre altres, també directores. I era una etapa que va aparcar des de l'any 54 fins ben entrant als anys 60. I va ser algun innovador en tractar-se d'un director que en aquella època la televisió era vist com a algo quizá minoritari, i en que més bé...
Amb menys prestigi, diguem-ne, que la pantalla...
Bastant menys.
No?
Sí, ara ha canviat, eh? Ara ja la televisió... Ara, avui en dia és narrar històries i el mitjà és el menys rellevant. Inclús veiem pel·lícules en sus mòbils, o sigui que...
Bueno, això que ja... És un sacrilegi veure una pel·li.
Sí. I tant, i tant.
I es gasten milions i milions d'euros en art, en interpretació, en guió, en efectes especials, després ho mires en una pantalleta de poques posades. Bé, ja
però bueno, si això és molt adolescent, però descobrint Hitchcock a través del mòbil, benvingut siga, perquè jo crec que és un gran autor que és important que la gent el recordi. I perquè ell, bueno, se deia que era el mestre de suspense,
sí,
no? Però era molt més que això, era un autor en tots els seus sentits. Mai cap director havia aconseguit agafar l'espectador, segrestar-lo i ficar-lo dins, dur-lo en el seu univers, en el seu món, que ell controlava d'una manera escrupulosa, i imbricar-lo dins les seues trames de tal manera que el mateix espectador podia ser un personatge més, podia ser un voyeurista més, un observador més, podia saber tant menys o menys que els mateixos personatges, això sempre controlat pel director, que era el que dirigeix l'orquestra, el director d'orquestra.
Molt bé. Mireu, per cert, aquest capítol que deies d'Alfred Hitchcock que presenta, Cordero para la cena, es diu?
Sí, Cordero para la cena.
Déu-n'hi-do, té un... Té un 7,1 a Film Affinity.
És una... Crec que és el meu capítol.
És una notassa. Sí. I el teniu disponible, eh? A YouTube es pot veure.
Exacte. Llavors, hi ha un altre que és un home que està en una imatge fixa, que sembla mort i no està, i que se l'enduen cap a la morgue i està demanant que per favor no m'enterreu, que aquest també capítol, bueno, per l'angoixa que et crea. I és que això, el que jo et deia, no? En Hitchcock, la manera com controla l'escena, el tempo, la dilatació dels temps,
la música,
els planos, com enfocava, tot un escenari perfectament orquestat per arrossegar l'espectador i ficar-lo dins el seu món.
Bueno, escoltàvem el... A veure si ens... És Bertrand Herrmann, és Psicosis,
Bertrand,
no?
Era el seu compositor fetitxe, Psicosis. No sense estallades, estallades amb aquesta música, perquè se...
És una música que ha transcendit la pel·lícula, que mira que és difícil, eh?
Sí, 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 i s'ha fet algo pues, que és un icó musical com tants d'icons. En el cinema de Hitchcock sempre deixa impronta algo, una escena, la música, una mirada, un objecte. Els objectes retraten estats d'ànim dels personatges de les pel·lícules, situacions, trames, o simplement una imatge que se mos queda en la retina ja, ja per sempre. Recordem, per exemple, el mateix ganivet de Psicosis,
sí.
O si no, també la clau que obri la bodega en la pel·lícula aquesta que surt en Cary Grant amb Ingrid Bergman i en Claude Rains. No me'n recordo del títol.
Ara te la trobaré.
De la 1946, això sí.
Ara te la trobaré.
Que té aquella escena, aquella basada tan intensa, mai s'havia vist una basada tan apassionada i també tan manipuladora, però tan autèntica com entre ells dos, en primer pla, enfocant en Cary Grant i en Ingrid Bergman, basant-se apassionadament, perquè ella llavors es faci passar per sa dona d'un nazi, que és en Claude Rains, una mica com infiltrada, no? Hmm. Per poder, lògicament, capturar en aquest villà que sincerament ell està enamorat, se l'estima molt, però no sap res d'això.
Pot ser Paradigm Case?
No, el caso Paradigm, aquell surt en Gregory Peck, aquella crec que és de l'any 1947.
Sí, i en tot.
Sí, no, és aquí, jo t'he dit que és una que surt en Cary Grant. Bueno, espera, jo crec que ho tinc per aquí apuntat.
Vem a punts, el doctor Cordero, que no falti. També sé que la filmografia de Hitchcock, un dels grans, comença pel cinema mut i també val la pena destacar com es va poder adaptar al nou llenguatge, en aquest cas parlat, i traient el màxim partit a la banda sonora de les seves pel·lícules, com ara comentàvem, amb el seu, diguem-ne, compositor fetitxe, en Bertrand Herrmann, que entre altres, doncs, a part de fer la música de Psicosis, també va fer la de El hombre que sabía demasiado l'any 1958 i Vértigo 1958 també. Aquesta és la de Vértigo, no? A veure.
Això és Vértigo. Mira, no, ara no me'n recordo el nom, saps? Encadenados, sí. És Encadenados, perdó. Ja m'ha sortit, Encadenados. De 1946, amb Cary Grant, Ingrid Bergman i en Claude Rains, una gran pel·lícula també de suspense. L'època dels anys 40, que en Hitchcock va començar als Estats Units, reclamada per David O. Selznick per fer la primera pel·lícula, que era Rebecca. Mm. Una pel·lícula una mica d'ambient terror gòtic, però és més un melodrama, amb el gran Joan Fontaine, i que adapta una obra d'una escritora, Daphne du Maurier, que no sé si heu sentit parlar d'ella, però que en Hitchcock era conegut de les seues obres perquè coneixia son pare. En Hitchcock de més jove anava amb la seva dona, Alma Reville, que saps que la seva dona era el guionista habitual de les seues pel·lícules, també productora, pues anaven a veure obres de teatre del pare d'aquesta escritora, d'en Gerard du Maurier, que a la seva vegada aquest home, aquest actor, també havia estat educat literàriament per son pare, que era escritor, no? Entonces, inclús van arribar a punt de treballar junts, en Hitchcock i aquest home, en Gerard du Maurier, en contractar-lo com... Ell havia creat la seva productora, aquest home és actor, havia creat una productora pròpia, en sé que proponia en Hitchcock que filmés pel·lícules policiaques en vell de protagonista, però la cosa no va anar endavant. Però ja després d'això, en Hitchcock, coneguent molt en aquest home i també les obres de seva filla, va adaptar tres obres d'ella, que era aquesta Rebeca, Los sí. Pájaros, de l'any 53, que es va fer en sus drets en l'any 53, però no la va adaptar al cinema fins 10 anys més tard, i Posaida Jamaica, de l'any 39, amb en Charles Laughton, que això pertany a la seva etapa britànica, sobre una lota que descobreix uns pirates que es dediquen a accidentar barcos a posta, barcos carguers a posta, a Cornualles, per llavors anar i saquejar-los, treure-hi tot, endur-se'n tot es botí. En Hitchcock, d'aquesta pel·lícula, Posada Jamaica, té un record bastant, bastant negatiu d'en Charles Laughton. En Hitchcock no suportava els actors divos, el posava malalt, perquè ell, els actors, volia d'ells, sobretot, que tinguessin prou humils, la prou humilitat, per poder fer les escenes que ell volia conduir.
Doncs Déu-n'hi-do, perquè va treballar amb grans, no només amb Gregory Peck, James Stewart, sobretot. No?
Va fer 4 amb James Stewart, 4 amb Cary Grant, de pel·lícules, en l'època durada en Hitchcock, que era entre l'any 54 i els anys 64, direm, la millor època. I a partir del 64 va tenir una petita decadència, però encara i tot amb algunes pel·lícules que varen brillar, no? Amb unes grans escenes.
I escolta, és veritat allò que deien de, ara que deies tu, de manies d'anar fet Hitchcock, o detalls de la seva personalitat, com que no suportava això dels actors divos, no? És veritat allò que sempre s'ha dit d'Alfred Hitchcock, que deia que mai s'havia de rodar una pel·li ni amb infants ni amb animals.
Ni amb en Charles Laughton. Va dir així.
Així ho va dir.
No fos una pel·lícula amb infants, amb animals i amb en Charles Laughton. Però no el suportava.
Va fer Pájaros, no?
Sí, exacte, amb en Tippi Hedren. I llavors...
Ho dic pels animals.
Ah, bueno, sí, exacte. Que precisament Pájaros és una pel·lícula, com dic, que adapta una de les obres literàries d'aquesta dona. És una pel·lícula que va ser un èxit de taquilla en el seu temps, va ser un gran triomf, i llavors aquesta visió sempre sobre l'apocalipsis que es pot presentar de manera inesperada i que pot destruir l'harmonia d'una societat, d'un poble, sense motiu. Perquè els que heu vist la pel·lícula veu que comencen a haver uns pardals que a poc comencen a juntar-se, a augmentar el seu nombre, i llavors ataquen a la gent de Bodega Bay, del poble on es produeix aquesta catàstrofe. No?
Era una pel·li de l'any 1963, en aquest cas protagonitzada per Tippi Hedren i Rod Taylor, a part de Jessica Tandy i Susan Plessett. Clar, estem parlant de l'època de la Guerra Freda, en què parlar d'apocalipsis, diguem-ne, estava molt en la línia del que en aquell moment es temia una societat atemorida, no?
Exacte. I llavors que és curiós que el personatge, crec que els mateixos actors també acabaven sent icons, la gran passió que tenia en Hitchcock per contratar les actrius rúbies, en Tippi Hedren, com és ella la que arrossega, en certa manera és ella la que arrossega la desgràcia en aquell poble, no? I és escena definitòria és quan la veus que està allà i siguin fumant un cigarro en el banc d'aquell parc, i es veuen els corps com es comencen a juntar, no? Com diguin, algo està començant a passar. Comencen a primer en ve un, llavors comencen a juntar-se uns altres i uns altres, i cada vegada el nombre comença a augmentar, i llavors crea aquest gran caos terrible, no? Que llavors tota la crisi, llavors es concreta entre quatre personatges, com li graven a Daphne du Maurier molt en les seues novel·les, no? Sempre s'entrava, llavors, tota la crisi del melodrama a un escenari acotat, en aquest cas, a la casa de los Brennan, on es refugien ells, no? En Rod Taylor, la seva mare, en Tippi Hedren, i que una persona més, i llavors estan completament rodejats pels pardals, no? I, per supost, una gran obra mestra, una pel·lícula que dosifica tant el que és... és ambient d'un cinema d'un gènere de catàstrofes amb un suspense molt ben dirigit i molt ben mostrat molt ben suggerit per Alfred Hitchcock, una gran obra mestra. Llavors, si recordem, per exemple, Psicosis, de l'any 60,
sí,
també va marcar un abans i un després, no només en cinema de suspense, també en cinema de terror, que llavors jo el que jo dic en Hitchcock és com els antibiòtics. Una vegada s'han fet, ha hagut varietats posteriors. Han agafat un antibiòtic, l'han canviat una molècula, l'han canviat de lloc, però segueix fent el mateix efecte, la mateixa durada de temps, la mateixa posologia. En Hitchcock també va fer el mateix. Va sentar a càtedra amb el tema de suspensa, del terror, i tot el que s'ha fet després, bé, però inclús avui en dia, han set variants. Pot ser avanços tècnics, però no artístics. El gran art el va cimentar en Hitchcock.
O sigui, això tan típic del suspens, de marcar una lentitud destacada just abans de que passi alguna cosa disruptiva completament i que trasbalsi a l'espectador, és cosa d'Alfred Hitchcock.
Seu, i no va ser reconegut. Perquè, clar, què és el que passa? Que quan tu fas un cinema que ompli sales, pareix que aquesta autoria pareix que no se te reconeix gaire, no? Com se te veu més com un artesà que estàs fet per fer caixa, no? Sapiguem que el cinema és això, és entreteniment, per això es va fer, no és per un altre motiu. Però no hi ha dubte que en Hitchcock, a part de ser un director que les seves pel·lícules s'entretenien, no totes, hi ha alguns que van ser fracassos de taquilla terribles. Per exemple, La soga, de l'any 48, crec que no va anar ni esgat, va ser un fracàs. Mani la ladrona també va ser un gran fracàs.
Home, clar, és que amb una filmografia de... desenes, que has dit, 40 no sé quantes pel·lícules.
53 va fer.
Perdó, 53. Sí. Doncs, home, clar, doncs que alguna punxi també és normal, no? The Rope, de l'any 1948, i ja es va rodar als Estats Units, a Hollywood.
I en plano seqüència, si fixes, és una pel·lícula...
La soga tot és un mateix...
Un plan seqüència. Ha adaptat una obra teatral i és un pla de seqüència, saps, d'un assassinat, i hi ha un objecte icó que es soga precisament, bueno, i es veu on guarden la víctima, i és professor que esbrina com l'han pogut matar, que ha set els autors, no? És una pel·lícula que... crec que és la primera pel·lícula d'aquesta característica que és filmada totalment en pla seqüència i que, per supost, va donar peu a que s'imités aquest tipus de filmació en moltes obres posteriors. Una pel·lícula també molt recomanable. No sé si el millor filming es podia trobar a la filmografia d'en Hitchcock, saps? Perquè els espectadors poguessin redescobrir aquest gran director.
Bé, mira, clar, és que té 53 pel·lis, entenem que no totes estaran a una plataforma o a l'altra, però, per exemple, ara que anomenes... per mi una de les millors plataformes que hi ha avui en dia de cinema, que és Filmin, i a més, per cert, una plataforma espanyola, doncs té 38 títols disponibles.
Aïdo, pues, aprofitar aquesta oportunitat i disfrutar-ho. I altres coses...
Entre ells, Con la muerte de los talones, Psicosis, exacte. Los pájaros, Vértigo, entre algunes de les... La soga... entre algunes de les pel·lis més, més destacades. No estan totes, però bé, gairebé. Estem parlant d'això, de 38 títols de 46.
Exacte.
De 53, quina mania, amb el 46. Perdó.
I vols, saps que hi ha altres elements en el cinema de Hitchcock que són definitoris, que sempre es fa el culpable, que és la persona que se sap que no ha comès aquest assassinat, però tothom s'ho pensa, no hi ha més que recordar, per exemple, Con la muerte de los talones. Llavors, la persona que adopta una falsa identitat pot ser per lluitar contra una frustració irrefrenable que ell mateix no la pot dominar, com el cas de Norman Bates travestint-se de sa mare,
sí.
O el cas d'atrapar un ladró d'un lladre molt famós de Juan Blanc, que el lladró real es fa passar per ell, o La sombra d'una duda, l'any 43, en el que una persona agradable, afable, estiu d'una lota, que és en Joseph Cotten, resulta ser un terrible assassí i que adopta aquesta façana per no despertar sospites, no? Llavors també està el que jo dic, la revelació. Si et fixes, els personatges d'en Hitchcock,
sí.
Tots ells són persones que tenen unes vides, pues, una mica rutinàries o...
Aparentment.
Però llavors, quan pateixen una situació límit, com el cas de Con la muerte de los talones, que pateix una persecució, perill, dolor, violència, aventura també, llavors pareix que s'ofereixen com una espècie de catarsis, una transformació, es tornen millors persones quizà amb una visió de seu entorn, de la seva vida més consolidat, més madur, més evolucionat.
És a dir, que les pel·lis de Hitchcock anaven molt més d'un thriller que ens fa passar l'estona amb suspens, sinó que a més també tenien un rerefons.
Tenen molta complexitat.
Segons el qual, doncs, experiències catàrquiques ens fan aprendre alguna cosa.
Exactament. El que et fa remoure consciències, perquè et fa veure que tots estem en el teatre de la vida, que cada un tenim més o menys un paper en la nostra vida, el nostre dia a dia, com, després d'alguna cosa extraordinari, fa que despertem. Que despertem a una altra, diguem, a una altra realitat, ens ha de cobrar més consciència, perquè ens tornem més madurs. I això es veuen els personatges de totes les seves pel·lícules. Ho veiem, per exemple, la pel·lícula Cortina rasgada,
sí.
En què en Paul Newman entra dins un teatre i perseguit per uns espies, no?
Mm.
I veu en aquest escenari... hi ha com unes flames que estan fetes com en tires de paper i ell en aquell moment reacciona i comença a cridar fuego, fuego. Aquell element definitori li dona recurs per poder fugir del teatre, crear un caos, tothom s'aixeca, tothom sí. Idiós, i pot escapar.
Paul Newman, Julie Andrews, de l'any 1966, i està a Filmin.
Que també... És ja una obra menor, però té també molts elements interessants. Tu pensa que tot el que ell filma aquests cops d'efecte, però jo veig també el que és a l'entorn. Moltes vegades pot mostrar l'estat anímic de la persona o també el món en el que es mou, no? Quan ve, per exemple, en Paul Newman, que cruça, que creua, bueno, és que heu pogut veure la pel·lícula, creua una, com un saló geomètric, això te fa entendre el laberint en què s'ha ficat ell, que és un científic que l'obliguen a ser...
Una metàfora, en definitiva.
Una metàfora, exactament. Hi ha moltes metàfores visuals. I és que en Hitchcock, per això, té tanta barra en els actors. Saps que en Paul Newman li va dir una volta... Aquesta escena que em fas, fem-me, dius, que em posi així i miri cap a la dreta. Vale, però què és el que estic pensant mentre faig això? I diu, tu no pensis res, tu fes el que t'he dit, que et posis així i que et gires cap a la dreta, saps? Perquè què? Perquè és la càmera la que diu, és la càmera la que pensa, és la càmera la que crea l'escenari, la metàfora. El actor, en tots els respectes, és un element més d'aquesta escena. Llavors li dava molta ràbia que els actors començassin així a qüestionar el per què els feien fer tal cosa o tal altra.
Però déu-n'hi-do, tot això, amb els grans actors que, amb els que va rodar. N'hem citat uns quants, James Stewart, entre altres. Paul Newman.
Només va rodar aquella pel·lícula amb ell.
I en va tenir prou.
Va tenir prou. És que quan...
I que, per cert, que guapo està Paul Newman en aquesta pel·li. Jove, sí. Bueno, 1966.
Estava en la seva millor època. Saps? Llavors, que als anys 60 va entrar una certa decadència. De fet, va tornar a Gran Bretanya a filmar la pel·lícula Frenesí, que era la seva penúltima pel·lícula, perquè llavors va venir ja la trama ja va ser la darrer. Frenesí és una pel·lícula terrible, no sé si l'has vist, però sobre, bueno, un home mediocre, miserable, que du una empresa, diguem, de repart de fruita, de verdura.
Sí.
I que és impotent, té una frustració sexual per això i bueno, és un assassino en sèrie, no? Hi ha una escena, mira, hi ha una escena que jo record molt de Frenesí, en què una de les seues víctimes se l'endú a casa seva i la càmera, en compte d'entrar dins i veure com perpetra el terrible crim, torna enrere, comença a anar enrere, veus que la porta es tanca, ell es tanca amb la víctima, es tanca la porta, la càmera de prevent comença a baixar les escales i baixar pisos.
Amb seqüència tot això, eh?
Sí, és una retroseqüència. Llavors va cap endarrere fins que arriben el portal, i llavors al carrer, i veus la gent caminant. I clar, això et crea una angoixa sapiguent aquesta normalitat.
Què està passant a dins?
Què està passant dins aquell pis?
Mentre la vida corre de forma ordinària.
Què li està fent? Quines barbaritats li està fent mentre veus aquí la vida passar, el dia passar, i la gent cada un les seves coses, no? Era realment una autèntica psicoanalista. És que en Hitchcock, efectivament, no era només un mago de suspense. Era un home que removia consciències, que despertava emocions, que feia despertar rebuig o empatia, segons el tipus de personatge. Era realment un director que no només canviava els seus personatges, també canviava el públic. I això només ho podia fer un gran artista. Va ser Ventura, els directors de Cahiers du Cinéma, en Godard, sí, en Truffaut, que el varen treure una mica d'aquest encursetament, no? Aquesta visió una mica limitada, que era només un director comercial. Ells van veure amb ell la seva gran aptitud com gran artista. Recomano molt l'entrevista que li fa en Truffaut en Hitchcock.
En Hitchcock. Perquè ja és de cinema, eh?
Sí, això és impagable, això ho heu de rescatar. No sé si això està també filmat, no? Diu, està filmat aquí, com un documental.
Un altre dels grans que havia treballat amb Alfred Hitchcock, Henry Fonda, en aquest cas...
Falso culpable. Que és un violinista, un
també xero, està crec. Filmint, per cert.
Aquí sa que pateix, fixa't, és sa dona. Moltes vegades, quan es mateix sa persona que sap que no és culpable i la fa en sèrie, també hi ha que veure no només com es trastorna ell, com trastorna també el seu entorn quotidià i harmònic, no?
Escolta'm, de totes aquestes pel·lícules d'Alfred Hitchcock, 53... Quines ens recomanes? Tres? Ets capaç de recomanar-nos? O això és com les cançons dels Beatles, que és impossible dir-ne tres?
Jo recomanaria Coses Mudes, que va fer l'etapa britànica, però sempre té mateixos que ja començava a apuntar estil. Però bueno, jo, centrant-me en les principals, jo recomanaria La Ventana Indiscreta,
sí,
de l'any 54. Per supost, Psicosi, aunque Psicosi suposo que és una pel·lícula que ja està, que haurà estat ja visionada per tothom,
sí,
pràcticament.
Sí, no pensis, eh? la vaig veure fa moltíssims anys i no me'n record ben bé.
Si fixes, té molt de televisor, la pel·lícula, si com que no aparegui. Molt del que va aprendre en Hitchcock fent els seus capítols televisius es veu bastant, la pel·lícula Psicosis.
Molt bé, o sigui, ens quedem amb La ventana indiscreta, una pel·li amb del Fred Hitchcock, amb James Stewart, com no, i amb Psicosis, un dels clàssics del geni londinenc.
Jo també, per exemple, Los pájaros, Marnie la ladrona...
Mami la ladrona.
Marnie la ladrona. També un cas de falsa identitat, perquè és una, bueno, és una cleptòmana que canvia contínuament. Hi ha una escena molt definitòria que tu veus en Tippi Hedren, que era l'actriu fetitxe d'en Hitchcock, que també estava enamorat d'ella, que es veu dos maletes de la Jean, no? I ella està fent un equipatge, desfà un equipatge que veus que està tota la roba esbarratjada i un altre en el que l'està col·locant de manera ordenada. I llavors ella es canvia el color del cabell. Com en una escena, amb un moviment de càmera i enfocant les dues maletes una vora l'altra, com t'està fent veure que ja s'està orquestant un canvi de vida en aquesta persona, saps? És el que et deia, que la càmera, com planificava en Hitchcock, de quina altura filmava, com apropava alguns plans si tenia que apropar-los, tot sempre amb una funció específica, transmetre algun missatge o una emoció. És un cinema molt complex.
Déu-n'hi-do avui, doncs, aquestes reflexions,
cinema,
aquests comentaris...
en tota la seva essència.
Sobre aquest creador majúscul, Alfred Hitchcock. Hem començat parlant de la tele, del famós Alfred Hitchcock que presenta. Ens recomana a Antonio Cordero un capítol en particular, Cordero para cenar, justament. I després, doncs, aquestes quatre pel·lis, La ventana indiscreta, Psicosis, Los pájaros i Marnie la ladrona, que segons Filmin, les quatre estan per cert a Filmin, diu: mal acogida por la crítica en su día, ha acabado por revelarse como una de las películas más oscuras, perturbadoras y osadas de Hitchcock. Per cert, que surten Sin Connery en aquesta pel·li.
Que està obsessionat, és l'obsessió que té precisament per lo que desafia la norma, no? En Chocone està realment colat per anar a Marnie, però perquè és una lladra, és això, el que, aunque ell lluita per poder-la curar del seu problema, hi ha un trastorn psicològic de fons, sí, que sabes al final de la pel·lícula, però realment és el que treu, lo que surt de la norma, no? I és el que ens desafia sempre.
Per cert, això de que sortir de la norma... aquest hàbit d'en Alfred Hitchcock de sortir, ni que sigui fugazment, a les seves pel·lis.
Seus senyors autorals. Això és mal any, llavors això ho va copiar prou, també.
És una firma i prou.
Una firma, sí, una impronta. Prou, eh? Perquè és que és una obra completa, és que hi controlaves les storyboards, miraves els dibuixos,
sí, sí,
com devien estar fets, perquè saps que ell, bueno, ell havia començat a estudiar enginyeria, però llavors, buscant feina, pel bé que dibuixava, va entrar a treballar de rotulador per les primeres produccions cinematogràfiques que es feien a Gran Bretanya.
Cinemut.
Exacte. I crec que és que engrava de ròtols, dels crèdits. I llavors ja a poc a poc va començar a fer ja cinema. La primera pel·lícula que va ser El jardín de los placeres, de l'any 25, va ser el primer glamour, que no la va fer a Anglaterra, la va fer a Múnich. Perquè ell va veure molt d'expressionisme alemany. En aquella època, el cinema britànic, les produccions britàniques no arribaven ni un 5% del que es veia a Gran Bretanya, perquè la majoria s'ho menjava el mercat nord-americà, que era, sí, el mateix idioma, i a bon nivell artístic manava molt l'expressionisme alemany als anys 20 d'aquella època, amb Murnau, tota aquesta gent. I els directors britànics novels anaven allí a aprendre. I en Hitchcock va estar un temps a Múnich, recomanat pel seu productor, per aprendre dels grans directors expressionistes.
Ens pregunten, Aurora, és una pregunta personal, tu mateix, quines plataformes tens tu per veure cine a casa?
Jo tinc Disney Plus, tinc Netflix i Amazon Prime. I llavors, el que passa és que hi ha poc cinema clàssic. Movistar és on pots trobar cinema clàssic, en el canal TCM. I després és que jo compro molt per catàleg. Jo compro moltes pel·lícules DVDs.
Compres DVD físic,
sí,
eh?
Sí. Sí, és com tenir la pròpia plataforma a casa.
I quan quedes sense internet no hi ha problema.
No, i a part que la pots veure quan tu vulguis a qualsevol hora.
Molt bé. Filmin no, eh?
Filmin no, però me vull registrar.
Ah, veus?
Sí, 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 sí.
Veus? Doncs mira, aquí tens unes quantes raons per fer-ho amb aquestes 38 pel·lícules d'Alfred Hitchcock en aquesta plataforma espanyola. Ho hem de deixar aquí, Antoni. Moltíssimes gràcies una vegada més per venir a Radio Illa a fer-nos... compartir-nos les teves paraules sobre això que ens agrada tant, que és el cinema, i avui sobre Alfred Hitchcock, una bona manera de redescobrir aquest director britànic que ens ha fet patir tant i gaudir més encara. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.